Des d'Antena Caro sumem una nova pàgina al diari de bord que està seguint el recorregut que està fent el roquetero Pau Hidalgo amb la seva aventura de donar la volta al món en bici i en la seva tenda de campanya per recaptar, recordem, fons per al projecte EMMA de recerca del càncer de mama. Una aventura que va començar el dia 1 de gener d'aquest 2025 i concretament tenim a Pau Hidalgo en videoconferència. Hola, què tal? Com estàs?
Bon dia, molt bé.
Recordem als nostres oients que la darrera connexió, Pau, es trobava a Austràlia, el continent oceànic, i allí ja portava recorreguts més de 10.000 quilòmetres. Des de l'última connexió, quants ne portes ja, Pau?
Doncs vora els 14.000, estic uns 13.700 o 800, alguna cosa així.
En aquests moments ja has deixat a Austràlia, el continent oceànic?
Ara estic a Medellín, a Colòmbia. A Cancún va ser una parada d'una setmana, per una sorpresa a ma mare, però va ser tràmit de vacances d'una setmaneta, així que des de Colòmbia, des de Medellín, començo.
Doncs, Pau, fem una miqueta de repàs del que encara et quedava per recórrer per Austràlia des de la darrera connexió. Un continent al que, bueno, suposo que has degut veure moltes coses, molt de paisatge, molts d'animals autòctons, curiositats. Explica'ns, com ha anat aquest últim recorregut per Austràlia?
Mira, des de que vam parlar, els plans van canviar perquè en un principi la intenció era baixar per la costa est, que és molt més bonica, però vaig tindre que parar un mes per a treballar i parant este mes per a treballar el que va passar que va canviar, allà era hivern, con lo qual van canviar els aires, els vents, i si anaven per on tenia planejat eren quasi 3.000 quilòmetres de vent de cara i vaig dir, vale, no vull fer 3.000 quilòmetres de vent en contra, així que al final vaig canviar i em vaig cruzar Austràlia pel desert, que és pel centre, que es diu l'Outback, i allò va ser molt, molt, molt dur, però bueno, una cosa molt diferent, que òbviament ni recomano a ningú ni ho tornaré a fer mai en esta vida, però una experiència bastant enriquidora, diríem, perquè allà, perquè us féssiu una idea, teníem d'un punt que podies aconseguir aigua i mitja fins al següent, podíem passar perfectament 250 quilòmetres, con lo qual te tenies que administrar bastant bé el quanta aigua portaves damunt, no de més, tampoc de menys. Llavors va ser bastant durillo, perquè eren molts dies sense veure absolutament res, un paisatge llarg, infinit, tot de pedres o d'arbustets. Ja estàvem jo, els cangurs i uns emus, que són com uns...
Pau, se'ns ha perdut un momentet la connexió, ara ja l'hem recuperat. Dies que te va cridar una mica l'atenció també els animals autòctons d'Austràlia. Allí hi ha molts de vaqueros, molts de bous, no?
Bueno, realment, era una part que sí que em vaig veure més, perquè allà són grans explanades i, perquè et facis una idea, els bous allà no els tenen com a molt tancats, sinó que els tenen sols i per a moure'ls utilitzen helicòpteros, quads, per a assustar-los una mica i moure aquells ramats gegants per aquells esplanades infinites, així que són vaqueros bastant raros per a mi, però la indumentària és 100% de vaqueros, tots en sombrero de cowboy, en totes les pintes de vaqueros, però que es mouen helicòpter en lloc d'en cavall.
Els que seguim l'aventura de Pau Hidalgo ja sabeu que també la podeu fer a través del seu compte d'Instagram, que és @pauhidalgobici, i allí hem pogut continuar veient les teves aventures. I ens comentaves que vas estar un mes treballant a un càmping per a recollir una mica de fons per a continuar el viatge, no?
Totalment, perquè és un país tan car, i més el nord per on vaig començar, per a que et facis una idea dels preus, una botella de litro i mig d'aigua valia uns 5-6 euros, que com t'hi pots imaginar en la calor que feia i tota la quantitat que bevia, és que no podia aguantar este ritme, així que vaig tindre que parar 5 setmanes, realment, al final, per a poder-me costejar tot el viatge fins arribar a Sydney.
I durant este temps has continuat entrenant?
Sí, vaig canviar entrenaments en lloc de fer bici que ja no m'apetia tant. Vaig aprofitar per fer més entrenos de força, que al final també va molt bé per al manteniment de les articulacions i tal. Vaig canviar una mica. He intentat com a molt tocar la bici una vegada a la setmana o dos màxim, perquè després ja tindria hores i dies per seguir entrenant bici, així que aprofitava altres tipus d'entrenaments.
I què tal l'experiència de treballar a un càmping a Austràlia?
Bé, realment m'ho vaig agafar com unes colònies d'adult, perquè érem tots els que treballem allà bastant joves, estàvem sobre la mateixa edat, entre els 25 i els 32, 33, i tots eren irlandesos, així que vaig millorar moltíssim el meu anglès perquè o parlaven ells o havien dos argentins més, així que parlàvem molt, molt d'anglès, així que va anar bastant bé. I com allà el poble més proper el teníem a 2 hores en cotxe, estàvem nosaltres allà a Tangall, per sort teníem piscina, teníem un llac, teníem el gimnàs i tal, però d'allà no sortíem, així que eren purament unes colònies de nosaltres 24 hores allà.
És a dir, que la feina prou suportable.
Sí, sí, perquè amunt era de manteniment dels jardins i tal, no sé què, així que bé, era una feina bastant activa.
Suposo que en aquest mes que has estat allí has degut fer més d'una amistat, no?
I tant, i tant. Per desgràcia, d'aquí hasta que es poden tornar a veure passant bastant, perquè ells també se queden allà vivint a Austràlia un parell d'anys i tal, però sí que al final, per sort de xarxes socials, tot i que tot el que jo comparteixo, ho comparteixo en català, i això és un problema sempre, perquè l'Instagram a l'hora de traduir no aconsegueix subtitular correctament per a la gent en altres. Llavors, això és una mica el problema, però bueno, parlem per xat, així que els puc explicar jo directament escrit en anglès.
Suposa que els deus enllorar una miqueta, no?, després d'un mes estar junts.
Sí, perquè al final és estar un mes però estar 24 hores, llavors fas molt de vincle perquè passes a ser no família, però quasi els hi comptes tot.
També hem pogut veure al teu compte d'Instagram que la climatologia t'ha fet més d'una passada, concretament la pluja et va apretar fort, no?
Sí, sí, vaig haver un dia que jo pensava que s'inundava la tenda, perquè a tota aquella zona un problema que té és que la terra és molt, molt, molt dura, és com ciment, per així dir-ho, llavors l'aigua no filtra. A la que plou comença a córrer, se comença a acumular, i una de les nits que va ploure moltíssim, doncs m'haig despertar en els peus banyats, ja, perquè estava entrant aigua a la tenda, al ser completament de nit i no tindré on anar, perquè la següent parada que havia així, que era com un motel de carretera, potser estava a 60 quilòmetres, i clar, és bastant mala idea, en plena pluja, plena nit, ficar-te a la carretera perquè els cotxes no et verien si és que en passa algun, i llavors, doncs, bueno. Però bueno, no va passar res, simplement una miqueta de sust en aquelles hores i ja està.
I com se portaven les hores de solitud?
Va ser durillo, perquè al final també al ser un desert a la que et girava vent, allà no havia res que operés, llavors si estaves passant per un mal moment i se't ficava una mala idea al cap, era molt complicat perquè no tenies res en què distraure't, a la vista no tenies absolutament res en què focar els pensaments, la música i els podcasts ja, pues bueno, com el que sent ploure, no, ja no els hi feies ni cas, així que vam veure bastants dies durs, però bueno, més que res era dur durant el dia, per així dir-ho, però després quan arriba la nit al lloc que tu volies arribar, pues, me torna l'alegria en plan, ole, un dia més que ho hem aconseguit i que ho han passat, però havien dies duríssims de tantes hores.
A través de les xarxes també has comentat que durant uns dies vas tindre un company japonès que rodava amb tu.
Sí, i trobo que tenia moltíssim mèrit, perquè este xaval tenia 21 anys i, claro, vulguis o no, jo amb 21 anys era molt més immadur i fer tot el centre d'Austràlia tot sol en 21 anys, o tens el cap molt amoblat, o hi ha un moment que et tornes loco perquè estàs tot sol tu mateix, moltes hores, el mateix això, però molt més jovenet, que doncs pot ser una miqueta més volàtil o una miqueta més emocional, i este xaval ho portava superbé també, així que molt de mèrit el que va tindre.
I com va ser la teva acabada d'etapa a Austràlia?
Bastant dura, és a dir, a Austràlia he passat pels dos extrems, vaig començar al nord passant per temperatures d'uns 40 graus i l'he acabat dormint a la tenda de campanya a menys 3 graus. Llavors m'he trobat els dos extrems i les últimes nits feia francament molt, molt, molt de fred, perquè una cosa que no entenia des dels últims dies fins a arribar a Sydney potser en un dia va pujar a temperatura 15-20 graus de diferència i era una locura perquè els dies anteriors passava tan de fred que tot estava congelat fins que no li tocava el sol i bueno, per a mi millor el fred perquè necessito beure menys aigua, també puc anar més ràpid, però clar, el dormir és duríssim perquè hi ha un moment que se't congeles i des.
Són distàncies molt llargues, comentaves, molt desèrtiques, et trobes sol, això també mentalment doncs castiga, i tindre la tranquil·litat de poder estar comunicat, també hem pogut veure a les xarxes que t'has agenciat un telèfon via satèl·lit, no?
Sí, més que res perquè ara aquí a Sud-amèrica tinc que creuar els Andes 4 vegades i vulguis o no, allà al desert és bastant més fàcil el clima perquè al final durant el dia cauen molt les temperatures, durant la nit cauen molt les temperatures, durant el dia fa més calor i si plou o el que sigui, tu veus bé bastant lluny. En canvi, a les muntanyes el temps pot canviar molt més ràpid i aquí lo passaré per altures d'estar 4.000, con lo qual hi ha mal d'altura i totes aquestes coses, i em feia una mica més de respecte el fet d'anar tot sol, y que me pases algo de mal de altura. O que me cambies el clima y me quedes tancat en una... Jo que sé, que se'm girés el clima molt, molt, molt fred de cop, que en un principi no ha de ser, però qui sap. Llavors m'he agafat un telèfon, però ni que sigui, hi ha un botó de SOS que pots fer clic, llavors te contactes per via satèl·lite en Garmin i ells truquen al cos d'emergències, que sigui pues, si t'has fet mal a un equip de rescat o el que sigui. Llavors mentalment me dona molta tranquil·litat el tindre això i crec que val la pena, perquè si no ho gasto per a quan tingui que usar els Andes tantes vegades, crec que ja no hi ha més motius per a utilitzar un telèfon així.
I el passat 5 de juliol, per fi, vas abandonar Austràlia. Explica'ns una mica com va anar el viatge, perquè crec que vas tindre que desmuntar peça a peça la bicicleta.
Sí, bueno, bastantes parts. La roda de tres, per exemple, intento mai tocar-la, perquè després més la matxaco, però tot el portaequipatge estava tan trencat que el vaig desmuntar i tirar la basura directament, perquè se m'havien trencat pràcticament tot, anava ja, semblava que vaig escombiar la motxilla de detrás, així que la vaig tirar directament a la basura, vaig comprar una altra per a esta última etapa. I clar, com per arribar, ara estic a Colòmbia, per arribar fins aquí primer vaig fer una parada a Mèxic, que era per fer una sorpresa a ma mare, que era el seu cumpleaños i ja no sabia res, llavors mos vam trobar, era entre ma germana i mon pare, la van liar per a portar-la a Mèxic per sorpresa, jo arribo fins allà per sorpresa també, i clar, això... Me feien falta tres vols per després arribar fins aquí, que era, primer vaig fer de Sydney fins a Los Angeles, de Los Angeles a Cancún, on vaig estar una setmana, i de Cancún aquí, con lo qual eren tres vols, i cada vol m'aixaca molt la bici. Ja estava bastant preocupat, però ha arribat bé. Crec que no s'ha de trencar res, de moment no he vist res trencat. Ara la tinc al taller per a canviar pneumàtics i cadena per a poder començar demà, però crec que he tingut bastant sort després de tres vols i que no se m'hagi de trencar res de la bici.
Explica'ns una mica més aquesta sorpresa per la teua mare. Ella no sabia res, que te trobaries amb ella. Com va ser aquest moment?
A ella li vaig dir que, és a dir, ens vam trobar en dissabte a Mèxic i jo li havia dit que des d'Austràlia sortiria, no sé si el diumenge o el dilluns, directament cap a Colòmbia. Llavors així a ella no li quadraven molt les fetges. I ma germana i mon pare li havien dit que s'anirien per a celebrar el seu cumpleaños a Croàcia, con lo qual ja tenia que preparar-se una maleta per a bon clima i tal. I una vegada van arribar a l'aeroport va ser un, pues, que no te'n vas a Croàcia, te'n vas en l'altra direcció, així que te'n vas cap a Mèxic. Llavors va dir, quina pena que anem a Mèxic i Pau que estarà a Colòmbia a uns 3.000 quilòmetres, que estem prop però no tan prop com per a no trobar-nos. Llavors jo els estava esperant a l'hotel i va ser, hola, feliç cumple, així que... Va ser totalment una sorpresa.
I també curiós, els vols, expliques a través del teu compte d'Instagram que va sortir a les 9 del matí i vas arribar a les 6 del matí del mateix dia.
Sí, vaig viatjar un dia al passat. És a dir, per a mi aquell dia en total van durar 39 hores, el dia més llarg de la meva vida. I dubto que torni a passar, perquè, claro, com el dia més o menys comença al continent pacífic, per així dir-ho, entre Hawaii i Nova Zelanda, no sé exactament a quina illa comença, i després d'allà comencen tots. Llavors jo vaig cruzar aquesta franja d'on comença el dia cap atràs, amb la qual vaig aterrar 3 hores abans de lo que vaig despegar després d'un vol de 10 o 12 hores, amb la qual allà va ser com un salto al temps que em va fer molta gràcia perquè mai m'havia passat un salto tan radical i m'ha encantat.
I ara, Pau, des de Colòmbia cap a on tiraràs? Quin és el trajecte que t'has preparat?
A grans rasgos serien Colòmbia, vaig baixant, passo a Ecuador, d'Equador a Perú, de Perú cruzo a Bolívia, de Bolívia torno a Xile, fins a la Patagònia, i de la Patagònia xilena després pujo per la Patagònia argentina, ja per anar fins a Córdoba, que és la ciutat més gran que hi ha al sud d'Argentina, per allà agafar ja un vol direcció a la península. I això són uns 10.000, 11.000 quilòmetres.
De quants dies estaríem parlant?
Fins a principis de novembre, perquè... És a dir, més ràpid tampoc m'interessa perquè la Patagònia és hivern i fa molt, molt de fred, con lo qual, contra abans vaig que més fred me trobaré i la meva intenció és arribar sobre la primavera. A l'estiu no, perquè seria el nostre hivern i no vull estar tan tard, però la intenció és arribar a l'octubre a la Patagònia i allà està un meset, fins a acabar-ho.
I en aquest recorregut que ens has explicat, què és el que més goig te fa trobar?
Pues la veritat, el menjar. Tinc moltíssimes ganes perquè aquí passa una miqueta com a Espanya, que a Espanya, segons canvies de lloc, canvia molt el menjar, canvia moltíssim. Aquí passa també bastant paregut, que canvia molt el menjar, els accents, i això m'encanta. el pugui canviar tant. Suposo que ve per culpa d'Austràlia, que allà després de 4.000 o 5.000 quilòmetres era tot igual, els accents iguals, el menjar igual, tot igual, i aquí almenys cada 3-4 dies anirà canviant bastant el menjar i això m'encanta.
Suposo que també deu canviar una mica el tracte amb la gent, no? La societat canvia, no?, d'un lloc a l'altre.
Sí, de moment aquí la gent és molt encantadora. M'ha sorprès moltíssim. També deu ser la forma de parlar, perquè ells són molt més encaramelats, parlen molt més dolços que nosaltres, i nosaltres, quan parlem en català o en castellà, solem ser bastant més secs, no hi fiquem massa floritures. I aquí són molt encantadors i m'agrada això, perquè jo mai havia estat aquí a Colòmbia. I de moment molt bé, per aquests dos dies que porto per aquí, també el menjar superbé, molt content de moment.
Veig que te saluden bastant. Què diuen la gent quan les expliques la teva aventura?
Pues se sorprenen bastant. Normalment sol sorprendre molts més als homes, no sé per què, quan els hi expliques. No sé si perquè empatitzen més o el que sigui. Hi ha alguns que els hi flipa, hi ha alguns altres que se cansen només d'escoltar-ho, pensa, quin mal de cul i quin mal de cames. Llavors, em fa molta gràcia totes les reaccions.
Suposo que ara, quan tens lliure, tens més coses per a fer, no?, i per a veure.
Bueno, pensa que, de moment, aquí encara no he començat a rodar, així que no ho sé, però ara, aquí, per exemple, he patejat, ara estic a una plaça d'escultures de Botero, que us sonarà aquesta, alguna escultura a l'aeroport de Barcelona o a la plaça del Raval. I aquí hi ha una plaça que és tota pena de les escultures perquè és una artista colombià. I llavors estic aprofitant per a veure una miqueta més d'això. Perquè si normalment en la bicicleta, doncs, bueno, intentaria no ficar-me tant en lloc tan cèntric i tal. Però bueno, avui ja estic aprofitant, que no tinc la bici, que puc anar a peu i que em puc ficar per tots els raconets.
Avui hem conversat amb Pau Hidalgo. Ja sabeu que el passat 1 de gener aquest jove roquetero de 29 anys va iniciar l'aventura per a fer la volta al món amb la seva bicicleta i una tenda de campanya. I durant aquests mesos se'n recorrerà al voltant de 25.000 quilòmetres arreu del món amb l'objectiu de recaptar diners per al Projecte EMA, una iniciativa de la Fundació Doctor Ferran per la recerca de càncer de mama, que està impulsada pel grup de recerca en patologia oncològica i bioinformàtica de la Gerència Territorial de les Terres de l'Ebre, l'Institut Català de la Salut. Pau, com va la recollida de fons?
Pues l'última dada que vaig tindre està en sobre els 14.000 euros que havíem recaudat per a la investigació del càncer de mama, però jo crec que ara haurà pujat bastant més, perquè ara havien acabat alguns sortejos que havien fet alguns comerços de roquetes, que s'acabaven ara a finals de juny. Llavors, suposo que haurà muntat més que res, perquè també molts dels comerços m'han explicat que havia hagut molta participació, així que superbé, no esperava menys de la gent de roquetes. I això haurà pujat, però no he preguntat la dada, així que ara mateix actualitzar no sé la dada.
Recordem que per cada quilòmetre que recorre se'n recapta un euro per al Projecte EMA, per a la recerca de càncer de mama, i que les donacions les podeu fer a la pàgina web projecteema.org i comprar també quilòmetres solidaris. Pau, com et trobes d'ànims?
Molt bé. Vaig tocar a fons una miqueta a Austràlia, però ara amb moltíssimes ganes i crec que aquesta última part serà superbonica. El fet de poder parlar castellà i connectar molt més amb la gent també això m'agradarà. I el poder acabar la Patagònia, que jo trobo que deu ser dels jocs més bonics del món, me té moltíssimes ganes de lluitar per estos mesos que queden i per tanta muntanya, perquè me queden com pujar quasi, no sé si eren com a 7 vegades l'Everest d'aquí fins al novembre. Així que, tot i que me queda moltíssima muntanya, no passa res, segur que valdrà la pena les vistes i disfrutar-ho.
Encara te queden moltes peladades, Pau. Ànims, recupera forces. Nosaltres des d'aquí continuarem el teu recorregut en una pròxima connexió i ara, doncs, una vegada més, donar-te les gràcies i l'enhorabona per aquesta bona aventura i solidària per a recaptar diners per al Projecte EMA. Pau, com diem, molta sort, endavant i ens tornem a parlar d'aquí unes setmanes. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, que vagi bé.